Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Estàs a la 92.2 FM.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Ràdio Vila-real en Facebook, Instagram i Twitter.
Protagonistes, amb Susana Balaguer, perquè en Ràdio Vila-real vosaltres sou protagonistes.
Molt bon dia. Avui estem a 10 de setembre, són les 12:03. I avui, i això és molt important perquè hem de reflexionar sobre això que ens pot passar a tot el món, és el dia mundial on se té que treballar per a previndre el suïcidi. Miren, segons la OMS, el suïcidi és la segona causa de mort mundial. És a dir, és una enfermedad. Clar que és una enfermedad. És una enfermedad mental, que no saps hasta on pot arribar. Miren, és la segona causa de mort en un grup en concret, en els adolescents, entre 15 i 29 anys. Miren, és un problema sanitari i social. I hem de tindre clar que es pot prevenir. I sobretot, tenim que tindre clar la importància dels signes d'alerta. Perquè se noten, eh? Per exemple, quan una persona s'aïlla molt, és un signe de que algo no va bé. Quan alguna persona parla molt d'idees negatives, tot el que li ve al cap són coses negatives, no ens hem d'enfadar, hem de pensar que aquesta persona està en un cercle molt roïn. O, per exemple, quan una persona no menja o menja massa, quan una persona no pot dormir i quan una persona, fíjense el que vaig a dir, és estrany, no pot treballar, i diuen: "Esto es un mal feiner. Ojo, ¿qué le pasa a ese cabet?" Hi ha també moltes persones desesperançades. Hi ha persones que ploren, i ploren per tot. I a més, és impossible consolar-les. També te troben en persones que de sobte canvia de conducta. I dius, és que no s'espera una garrala, no s'espera una garralo. Saben això com se prevenís? Mostrant interès i suport. I des de logo, respectant món, aquestes diferències d'expressions de sentiments. Perquè quan entren en aquest tipus de conductes, no poden controlar-les. Tenim que eliminar els perjuïcis que tenim. Perquè, mira, el suïcidi no és ni bo ni roïn. I sobretot tampoc és un fet delictiu. És una situació de patiment. Miren, quan jo era xicoteta diuen que les persones que se suïcidaven pues no anaven al cel, per exemple. És més, jo he sentit dir, que no sé si és cert o no, que no s'enterraven dins dels cementeris catòlics. Ojo, i no us oblidem, el patiment que tenen aquestes persones és tan gran que atenten contra la seva vida. I si veiem al nostre alrededor, hi ha guerres i situacions roïns, molt roïns. I, sin embargo, les persones ho superen i s'en endavant. Quan una persona decidís acabar en la seva vida, quan maleta està? Mira, en una societat com la nostra, una societat evolucionada, té l'obligació d'obrir espais de motivació perquè ells, elles necessiten, tenen la necessitat de tindre un espai perquè parlen sobre com se senten, perquè troben amistats saludables, perquè arriben a prendre decisions de manera autònoma, per ensenyar-los a manejar situacions d'estrès i de dificultat. Saben? Jo que me pense que no estic en una situació, a voltes necessite manejar una situació d'estrès i una situació de dificultat que me pot portar a una depressió. També perquè aprenguin a preservar quan l'ocasió ho requerisca i a renunciar quan calgui. Que no passa res. Perquè tinguin una bona autoestima. I ojo, quan al nostre voltant vegem algú que no té autoestima, busquem per què no té autoestima. I ojo, l'autoestima té que ser bona. No és, no, jo tinc bona autoestima. Sí, sí, bona. I hauria que posar-nos tots a pensar si la nostra autoestima és bona o no. I també un espai per a que desenvolupen habilitats i intel·ligència emocional per a resoldre aquests problemes. Que el que a tu te pareix que no és res, per algú pot ser un món, algo insuperable. Miren, el desenvolupament de les habilitats socials prevé el suïcidi. I estar atents és la manera d'acompanyar a les persones. I el diàleg no ha de ser un interrogatori, sinó hem d'aprendre a escoltar i compartir els moments. Perquè hem de ser amics i amigues quan cal i en el moment en què ho necessiten. Per lo tant, este dia l'hem de celebrar, clar que sí. Clar que l'hem de celebrar. Perquè no volem més suïcidis. Perquè la vida és preciosa. I perquè, sobretot, jo no sé una persona quan arriba a aquest moment com ha d'estar de maleta, perquè ha d'estar molt, molt maleta. Però les que mos quedem, que malament ho passem.
A Leo i plana baixa pots aprendre 5 idiomes: alemany, anglès, francès, italià i valencià. El termini de sol·licitud és del 13 al 17 de setembre. A adminova.gba.es pots fer l'admissió telemàtica a la seu de Vila-real o a les seccions de l'Alcora, Borriana, Nules, Onda Segorbe i La Vall. No et quedes sense aprendre l'idioma que t'interessa. A Leo i plana baixa, Generalitat Valenciana.
Empieza a ver y verte bien en el mes de los progresivos de Multiópticas. Llévate dos gafas progresivas Mo por solo 189 euros. Y si lo prefieres, unas pueden ser de sol, también progresivas. Elige entre más de 1000 modelos. Solo en Multiópticas.
Para algunos, el 8 representa el infinito. En Peugeot, 8 significa tranquilidad, porque con la garantía Lurker tienes una cobertura según condiciones de hasta 8 años o 160.000 kilómetros. Aprovecha los 8 años de tranquilidad en toda la gama de turismos Peugeot. A Lurker son 3 años de garantía del fabricante y hasta 5 años de cobertura adicional. Consulta en peugeot.es.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Mami, no puedo ver lo que hay en la pizarra.
Tener problemas de visión influye en la salud y rendimiento escolar de peques y jóvenes. En Óptica Villarreal, revisamos la vista para evitar problemas de lectura, dolores de cabeza. En la vuelta al cole, Óptica Villarreal. Doctor Fon 17, Centro Barilux Especialista.
Chabrera Agroquímics, 50 años dedicada a la empresa de distribución y venta de productos fisiosanitarios, servicio a fincas y tratamientos con turbo. Chabrera Agroquímics, una empresa que trata y cuida sus campos, distribución oficial de Sipcam Iberia. Chabrera Agroquímics, celebrando 50 años al servicio de sus clientes. Chabrera Agroquímics, estamos en calle Borriol 82, Vila-real.
Escolarització gratuïta per als més xicotets. La Generalitat Valenciana per primera vegada t'oferís places gratuïtes en educació infantil per a xiquets de 0 a 3 anys. Millora la teua conciliació familiar i tria amb total llibertat el centre educatiu que preferisques, perquè el primer pas en la seua educació no té preu. Generalitat Valenciana.
¿Quieres reformar tu casa? En Big Mac Villarreal encontrarás todo lo necesario para tu hogar. Cocinas, ventanas, puertas, cerámicas, baños y muchas cosas más. Te ofrecemos atención personalizada. Big Mac Pepe Arenos, Avenida Pío 12, 55 Villarreal. Te esperamos.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz, 68 de Villarreal.
Great Little People, de la mano de Adlingua Idiomas. La metodología innovadora de inglés especializada en niños desde un año, donde aprenden jugando en la etapa más importante y continúan desde casa con los proyectos digitales y app educativa. Grupos reducidos y organizados por edades, con profesorado formado en educación infantil y certificado en la metodología. No te quedes sin plaza y reserva ya una clase gratis en septiembre llamando a Adlingua 601-382-251 en la calle Sicilia 7, Villarreal. Ven a conocernos a Adlingua Idiomas con la metodología Great Little People.
necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu, on podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Vila-real.
Canós Impressors, la millor impressió.
Clínica Sé Tú, odontología y medicina estética. Lo importante eres tú y queremos agradecerte tu confianza con un 20% de descuento en todos tus tratamientos. Centro de Odontología y Medicina Estética, Sé Tú. Te esperamos en Avenida Pío 12, 30 de Villarreal o llámanos al 964 50 67 45. Sé Tú. Síguenos en Facebook, Instagram y www.setuclinica.es.
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas, Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
En Mauro Colección Hombre estamos disfrutando al máximo con el Villarreal Club de Fútbol y queremos vestirte con las mejores firmas de Champions como Disquaret, Erno, Hugo Boss, Hackett, Hogan o Harmon & Blaine. Prepárate para triunfar y no te conformes. Ven a Mauro Colección Hombre en nuestra web y Mayor San Jaime 25, Villarreal.
Te conocí en primavera, me miraste tú de primera, de un verano eterno me enamoré. Y esa despedida en septiembre, en octubre sí que se siente, en noviembre sin ti me dolió también. Llegará diciembre, sigues en mi mente, fueron seis meses y por fin volveré a verte. Llegará febrero y yo seré el primero en darte flores y decirte que te quiero. Puede que pase un año más de una vez sin que te pueda ver, pero el amor es más fuerte.
Luis Cabedo, muy buen día.
Muy buen día, Susana, ¿cómo estén?
De septiembre.
De setembre, avui parlarem de setembre perquè en què Sebastián Yatra en esta cançó fa un recopilatori tots els mesos i el que li ha anat passant, nosaltres ens quedarem simplement en el mes de setembre, que és en el qual estem ara vivint actualment.
I és el que hem de disfrutar.
I el que hem de disfrutar. Pensa que tinc que dir que el mes de setembre, junts als dilluns com a dia de la setmana, és un dels mesos més odiats per a la majoria de la gent.
Saps que hi ha gent que li agrada este mes? Hi ha gent que li agrada l'otoño, hi ha gent que és més de primavera, per això convidem, no? A la gent que setembre sempre l'ha tingut com un mes més bé que va acabar la foscor, que li veig que també hi ha xispa, hi ha llum.
Més que la foscor és que s'acaba l'estiu, mira el conte que ha vist que ha abusat de les terrassetes, de sopar fora, de que el crio li ha ficat la roba ja d'escolatge i ja li ha apretat el pantaló.
Ui, i ahir els pares estaven molt contents, eh?
Ui, ahir estaria més d'un i resant per l'amor de Déu. Per l'amor de Déu que no m'inviten a una boda i que no li passi res al cotxe. Hasta el mes que ve. Perquè esta és la realitat del mes de setembre. Però bueno, aprofitant que s'han acabat les festes de Son i molts els veïns del nostre poble que tornen a les seues viviendes del municipi, deixant arrere la seua residència d'estiu, que en la nostra localitat estan majoritàriament en la zona de l'Ermita. Avui, Susana, vull contar-te algunes referències documentades en la qual mos posa l'origen d'estiuetxar en l'Ermita de la Mare de Déu Gràcia, pese a que ja fa molt s'ha acabat l'estiu, perquè diguem que les festes de la Mare de Déu de Gràcia és, aunque fa molta calor, encara la gent se pensa que ja s'ha acabat d'anar.
Sí, però en Vila-real tot el món torna content de les vacances perquè comença la setmana de festes i entonces la gent com a que encara no s'ha despegat de lo que és l'estiu.
Sí, no, per això molts ahir, alguns ahir dilluns, és lo que comentava, setembre i dilluns. I és que en un paratge que no hi ha que oblidar que és propietat municipal, això avui en dia és molt important, i que abarca a vora 141.000 metres quadrats, té una història relacionada a l'estiu en el nostre poble. I ja hi ha una referència a l'any 1889 en la guia de Gil Ballester que se titulava Guia oficial de Castellón i su província, en la que posa de referència al nostre poble i en la que dia: l'ermita de la Mare de Déu de Gràcia i les mateixes finques tarongeres més o menys pròximes a la ciutat i a l'estació eren les àrees de recreació en aquells anys. També diu que maseig i alqueries com de l'Horta, que de propietat de Beltrán, del Lloro, de la Torre, de Bou i de Medrano, eren de les més visitades d'un municipi que en l'any 1889 especificava el dir que mereixien ser visitades detenidament. Voldeu que eren villes i masells, bueno, espectaculars.
Espectaculars.
I és que, Susana, un any antes, concretament a l'any 1874, i això ja fa 150 anys, en l'ermita se va fer obres per habilitar les primeres habitacions vacacionals. O sigui, ja n'hi ha referència documental que fa 150 anys este poble ja promocionava, diguem, el turisme, no? Per dir-lo d'alguna manera. I fa això, doncs, un segle i mig, que vulguis o no vulguis, ja són anys, eh? Pensa que el turisme, per que sigui una cosa dels anys 60...
Que va.
Ja la gent ja estiuetjava. També tinc que dir-te que en l'any 1903 se va cedir la séquia vella del Molí com a passeo per als veraneants, sent aquestes dues referències com les primeres que tenim constància de l'esparciment per a l'estiu a este poble. O sigui, són les dues primeres referències que tenim per als veranejants. També tenim informació que diu que en l'any 1920 se va fer entrega de la font amb l'escultura del Pastoret. I és que el gran escultor del nostre poble, com era José Ortiz, impulsat per amics i residents en aquest entorn en tertúlies estiuentes, decidissin esculpir una senzilla figura amb el material que més podia tenir a l'abast, el ciment, i així a fer embelleir la font que l'Ajuntament estava construint. Demana permís al consistori per a poder posar-li la imatge, oferint que és acceptada en gran complacència per al municipi. I és que Susana, el fill predilecte del nostre poble, com era Ortiz, era un amant del paratge del Termet, i quan se'n va anar del seu poble per a seguir amb els estudis d'art, tornava a Vila-real per passar els estius als allotjaments que hi havia al mateix ermitori. Al igual que el 6 de febrer de l'any 1924, dins de la festa de l'arbre, se van plantar 3.000 pins, els quals van ser plantats per als alumnes de les escoles del nostre poble. Una altra notícia de l'ermita és la produïda en el mateix any 1930, quan s'obre una caseta de banys i un quiosc per a la venda de refrescos, no aixina d'alcohol, que en aquells anys estava prohibit. També aixina el marquès de Laconiz, el qual era el delegat del Patronat Nacional del Turisme per al País Valencià, insta l'Ajuntament de Vila-real a que influïsca en tots els almacens d'erongers que hi havia al poble per a que posaren en les caixes destinades a l'estranger la marca on era l'eslògan «Visitat Espanya, visitat el Levante». De fet, la circular a la que ens referís està documentada un 25 de novembre de l'any 1930, en la qual el marquès, en paraules molt pomposes i caramelades, volia camelar-se a l'Ajuntament, a l'alcalde de l'època, perquè fera de media hora en tots els almacens per a que feren això, la propaganda, per a que conegueren les nostres terres. També, Susana, tenim la notícia que en l'any 1932, en tal de embelleir la zona, se va proposar la construcció de xalets per a estiuetjar, urbanitzar la zona, a més d'ampliar el camí de l'ermita, ampliar-lo, i que s'acabe lo més prant l'escalinata que s'estava construint amb els obrers que se trobaven en paro en aquells anys. Tu saps, Susana, que ese mateix any se va presentar un plan urbanístic a Villarreal per a l'arquitecte Sendoña, baix el lema «Mucho aire y mucho sol»? Pues si este projecte haver anat avant, la estructura i la fisionomia de l'ermita avui dia seria completament diferent. Es va concebre un projecte basant-se principalment en l'àmbit esportiu, amb components residencials i amb una intenció de desenvolupar una autèntica ciutat de l'oci. El projecte es dividia en tres mòduls. El primer i principal, l'esportiu, amb un estadi de gran capacitat molt semblant a l'existent en aquella època al de Barcelona, com és el del Montjuïc, per allotjar pistes d'atletisme i futbol, pistes polideportives, amb les corresponents pistes a l'accés exterior. Tot això situat a la part alt del Pinar. Tu t'imagines ahí un camp com Montjuïc, això, bueno, ja m'han fet les Olimpiades, no vull ni pensar-ho. Tot ple de macetòs, de sí, tendes, sí, sí, no? Sí, sí. Vamos, també tenien un segon mòdul dedicat a la residencial, que estaria compost per cases, un mercat, galeries comercials i, per últim, un tercer mòdul amb un hotel, una piscina, la platja fluvial, amb els corresponents accessoris. Vamos, Susana, perquè la gent se faci una idea, era el marinador dels principis del segle XX. Vamos, menos mal que això no se va arribar a fer, perquè, vamos...
Si no, avui no tindríem este pulmó que tenim.
No, i per anar al futbol segurament ens tocaria anar a l'ermita a caminar, perquè, vamos, eh? Este projecte faraònic va tenir poc recorregut, motiu per els aires que se respiraven de tensions polítiques que van acabar desencadenant en la Guerra Civil. Però sí que es va arribar a construir l'albergue i la escalinata que era part d'aquest projecte. T'imagines, Susana, si això va endavant, possiblement avui l'estadi, pues, lo que te deia, de la ceràmica, es trobaria en esta zona, no? Estaríem ahí al costat del riu. Que avui hi ha el taulell groc, tot ple de mosquits estaria ahí, segurament. També hi ha notícies que en l'any 1956 se va plantar 2.000 pins més, o sigui, 3.000 dels que se van plantar en el seu dia, més 2.000. També un 14 de febrer de l'any 53 s'aprova la instal·lació de merenderos com també la línia regular d'autobusos, un servei que va ser realitzat per la companyia d'autobusos Hispanofuente del Segura. O sigui, allà n'hi ha referència de l'autobús de línia en aquest any. També a l'any 59 se va establir el bar-restaurant i en l'any 60 els habitatges en l'interior del mateix molí. Com també 9 anys més tard, concretament el 8 d'octubre de l'any 1969, la piscina de l'ermita ja estava acabada, un projecte que va començar a caminar en l'any 62. Avui en dia, en el 2024, esta piscina, que era una de les més famoses de la província per els seus trampolins i tot això, pues ja ha passat a la memòria de tots els vilarealencs. Després d'este repàs a la història del nostre ermitori, m'agradaria donar-te a conèixer, Susana, també el refranero popular. Tu saps que el refranero o refranyer, com es diu en valencià, mos dona a conèixer el que ocorreix al mes de setembre. I tinc que dir-te, Susana, que si ha arribat hasta avui en dia és perquè algo de raó tenen que tindre. Te pareix bé que te diga alguns i així n'averiguem el que ens espera per als pròxims mesos.
M'encanten.
Com si foren els meteoròlogos de la tele. Pues,
sí, 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 sí.
El primer mos diu que si en setembre comienza a llover, otoño seguro es. O sigui, en guany que ha plogut ja saben que l'otoño vindrà bé. Buen tiempo en setembre, mejor en diciembre. Septiembre es frutero, alegre y festero. Septiembre, o los ríos llena o el agua escasea. Yo creo que este no será el problema en guany. En septiembre cosecha y no siembres. Si septiembre no tiene fruta, agosto tuvo la culpa. En septiembre, a fin de mes, el calor vuelve otra vez. Septiembre benigno, octubre florido. Cuando en septiembre acabes de vendimiar, enseguida ponte a sembrar. Septiembre, el que no tenga ropa, que tiemble. Mayo y septiembre son dos hermanos, uno en invierno y otro en verano. Septiembre sereno, ni malo ni bueno. Septiembre muy mojado, mucho mosto, pero aguado. Susana, com va dir la cantant de Amaral en uno de los seus cançons més famosos, Aún queda días de verano... Nosaltres anem a posar algunes cançons dedicades a este mes que intentarem disfrutar-los al màxim.
A mi m'encanta.
I es començarem en setembre de Melendi.
Él tiene la vista en sus caderas mientras ella solo con ropa interior baila contra luz de la persiana que la baña haciéndole un traje de sol. A él le ha parecido ver un ángel ella nunca se sintió tan libre. Él memoriza cada detalle. Ella se da cuenta y le sonríe. Y aunque por la radio se escucha Highway to Hell, ellos solo escuchan los acordes de Tom Waits. La luna preparada ve pasar las horas mientras ellos ignoran. El mundo calla alrededor. La luz de la ciudad anuncia la mañana, pero en aquella cama no existe el tiempo ni el reloj.
Y es que podéis definir este mes como el mes que más odien els estudiants. Després de les vacances, la platja, les festes i els amics tornen les classes amb responsabilitat. Sobretot és dur per a aquestes amors d'estiu que hem de deixar anar, que pugen al cotxe cap a casa nostra. En este tema, Melendi explica què suposa l'arribada de la tardor i els estudis.
És muy diferente por semana. Ella imparte clase en la universidad.
I ara pues, passem al 5 de setembre. Veuràs tu com ara es començarem uns quants cançons que tenen fecha, no? I en esta cas la canta Vico C. Es parla d'amor, però del que té un pare per la seva filla. Vico C va escriure este tema per a Maranguel i Lozada, que van néixer el 5 de setembre. Quan ella va fer 13 anys, el seu pare li va dedicar este single mentre era preso complint una sentència per possessió de drogues. En aquests durs moments i recordant la seva nena, el cantant va crear una preciosa melodia que podem gaudir per començar el mes.
Cuando tenga la necesidad, cuando tengo un problema bien grande y no encuentre salida. Y yo lo único que puedo desear es que termine su carrera escolar, que no se fije en ninguno de los tiburones, que al mirar cómo desarrolla le tiran flores. Pues para mí es solo una niña y va muy bien. Saco mis ojos. Tengo que ser bien amable en lo que es inevitable. Cuando tengo un noviecito, olvidarme de los mitos de que no es conveniente.
Y pasen del 5 de septiembre de Vico al 6 de septiembre de Dani Fernández y Andrés Suárez.
Es por la curiosidad del cuerpo que he venido a verte. Es que me perdí respeto a esta mar. Y ahora cobro revertido la suerte.
Es por causas en la escena de Madrid con mar enfrente, del amor convaleciente te baja. La costumbre de jugar te valiente, la cordura de algún verso fatal.
Es que entiende que no tengo lo que quieres. Es que puede que no tengas nada más. Se alejó la espuma para volver siempre.
Tengo que volver a verte, pero temo que al pasar, al mirarte entre la gente, no me encuentres, no saber, no saber.
I és que Dani Fernández sempre ha donat molta importància a les lletres i a les històries que expliquen, com és el cas d'este single. Els dos artistes canten a una xica per a que torne, com aquell 6 de setembre en què estaven acabant l'estiu. amb referències a la espuma del mar i al trànsit de Madrid, han creat un tema perfecte perquè ens posen a l'autobús per anar a treballar o al cotxe tornant a casa nostra.
Sí.
Por perderte quiero vuelta a empezar. Es que tengo que creerme que no vuelves, pero pienso estar contigo y algo más. Tú tampoco te alejaste para siempre. Vuelve siempre. Tengo que volver.
Y siguiendo la fecha cronológica, después del 5 de septiembre, el 6 de septiembre, no podía faltar el 7 de septiembre del nuestro querido grupo, que vamos, que desde que yo estoy así no perden comba.
Que esta la encanta a todos.
Tema Nacho Cano, evidentemente parlant de Mecano, es va inspirar en una ruptura, pero no es claro si habrían de hablar de una canción de desamor o ve todo lo contrario. El teclista de Mecano li va dedicar a Coloma Fernández, o Paloma Fernández, millor dit, el traductor d'aquestes coses, lo que va ser la seva parella durant 8 anys i a la que li va conèixer un 7 de setembre de l'any 81. Va ser en un bar de Madrid on acudissin cada any aquell dia i ho fan durant la seva relació i després de la seva ruptura, cosa que demostra l'amor que hi havia a la parella.
Después de tanto tiempo rotos nuestros lazos, sigamos manteniendo la ilusión en nuestro aniversario. La misma mesita que nos ha visto amarrar las manos por debajo, cuida que el rincón de siempre permanezca reservado.
Que poques cançons de Mecano poden dir que no són boniques.
Sí, això és veritat, eh?
I ara anem a per una altra que se diu que la traducció, no vaig a dir-ho en anglès perquè no te cachondes, se diu Despiértame cuando termine septiembre de Green Day.
Summer has come and passed. The innocent can never last. Wake me up when September ends. Like my father's come to pass, 7 years has gone so fast. Wake me up when September ends. Here comes the stars, drenched in my pain again, becoming who we are. As my memory rests, but never forgets what I lost. Wake me up when September ends.
I és que podem dir que és una de les cançons més commovedores del grup. Molt té a veure la implicació personal que va posar Billy Joe Armstrong, ja que el seu pare va morir de càncer el setembre de l'any 82. El fet que el va inspirar a escriure-la. Ell només tenia 10 anys i per això va ser un dels moments més durs que ha hagut de viure. En alguna ocasió ha explicat que és el seu single més autobiogràfic i en certa manera també va ser terapèutic. I ara anem a per un altre mes de setembre, que la canta Heart, Wind & Fire, que segur que has sentit aquesta cançó en algun moment, Susana, i no t'havies donat compte. Fins i tot en 9 pel·lícules han aparegut este tema, com a Trolls, Nit al Museu o Dos Bons Tipos. Fins i tot va ser la banda sonora de Babel, otorgant-li este bon rotllo a un mes que no agrada quasi que a ningú. Este setembre amb un altre setembre de Natos i War. Des del costat del rap també han volgut posar ritme al setembre. Tots els identifiquen amb frases com no se han acabado el verano y ya somos esperando al del año siguiente, com canta Natos i War en este hit que li dediquen a una xica, el pare de la qual no volia que isquera, amb un raper. Si sou més d'estes rimes, també teniu la vostra banda sonora perfecta.
Cara de pillo, con más ilusión que monedas en el bolsillo. Yo siempre con la cabeza en mis líos, mezclando hachís del malo con un pitillo. Quedamos en el sitio de siempre sobre las cinco, allí donde están todos los besos que no nos dimos. El barco se hundía, yo salvando los muebles. Soy de los que nadan a contracorriente, y yo viviendo en un eterno septiembre. No ha terminado el verano, ya sueño con el siguiente. Me dicen que les incito a ponerse, soy culpable de lo que escribo, no de lo que entiendes. Camino por el barrio y es la mierda de siempre, persianas bajadas y carteles de se vende. Y ahora que parece que todo me va bien, echo de menos cuando no había nada que perder. No me hacen tan feliz esos billetes de 100, y salgo con cara triste en la foto del cartel. Ni soy una estrella, ni voy a la moda, si me piden fotos.
Està molt bé això, perquè si no és més aficionada a un altre tipus de ritme, te convida a este programa a sentir-los tots.
A escoltar tota classe de varietat, clar. Claro que sí. I tots en un dia, en algo en comú,
sí, parlar
del mes de setembre. Com esta de Natalia Imungria con September.
And as the passion dies, her magic heart will break. She'll fly to France, 'cause there's no chance, no hope for Cinderella come September. Everything wrong gonna be alright come September. Rain, then everything will die. She needs to
I és que el setembre acaba moltes relacions i es envaeix la melancolia dels mesos de calor. Això és el que vol transmetre Natalie Imbruglia en esta cançó. A més, l'artista australiana també ha volgut ressaltar la esperança, la superació i poder trobar una nova vida. Setembre és un començament en molts sentits, no només d'un curs nou. Y ahora, pues pasemos a lo patrio, como es Manolo Tena, cuando llega septiembre.
La señorita tristeza se pintó los labios porque tenía una cita. Mambo, pero cuando llegó nadie estaba esperando. Julieta en el cabaret es la reina del porno. King con su manager es todo paso, poco a poco, paso a paso.
I és que al setembre no es podem oblidar que també arriben els exàmens de recuperació, encara que ara Susana ho fan tot en el mes de juliol. Però Manolo Tena es va inspirar en aquests moments en què s'havia d'enfrontar com a estudiant els controls per als postestiuents. A més, esta cançó va venir amb el seu disc Casualidades, el qual va arribar en el moment que tot el món deia que era una vella glòria després de no llançar cap faena en 5 anys.
Subieron a bordo y pintaron de azul todos los unicornios jugando los juegos que juega el demonio quemando el amanecer todo paso poco a poco paso a paso.
I ja per acabar, Susana, avui que és el dia de la prevenció del suïcidi, que lamentablement la nostra comunitat autònoma representa l'11,18% dels suïcidis de tot l'estat, vull dir-li que, aunque la gent tinga esta música de tardor, de tristesa i tal, que la vida a vegades és contar-lo i saber-lo detectar, no? A vegades és desahogar-se en algú, eh? I si no, per això està el telèfon, el 024, que ha atès durant enguany a més de 300.000 persones, que se diu Prante, eh? La enfermedad mental està ahí, n'hi ha que donar-li la importància que toca. Eh?
Hi ha que fomentar les amistats saludables.
Saludables, com la nostra, eh? Pa que dure.
Que curtemos a Fedui, no?
Sí.
Això perquè estem a gust.
Això perquè estem a gust, en setembre. I no ha vingut cap factura, encara.
Pues Luis Cabedo, moltes gràcies, bueno, per haver vingut i haver-nos fet este maravillós programa del mes de setembre. Moltes gràcies.
Bueno, hasta la próxima.
Versos de llanto. El sol volverá otra vez al amanecer. Poco a poco, paso a paso. Porque un día todo será diferente. Cuando el 13 sea el 7, todo será diferente. Cuando nos rimen el amor y la muerte. Cuando
cuando llegue el septiembre. Cuando llegue el septiembre.
London Bridge da la bienvenida al nuevo curso. Ven a conocer nuestros servicios, cursos intensivos, preparación para los exámenes internacionales de Cambridge y la EOI, clases de apoyo y para universitarios, matrícula abierta. Más información al 663-784-137 o a info@lbingles.com.
¿Necesitas servicios de fontanería, calefacción, energía solar, mamparas, muebles de baño, griferías y accesorios o una bomba y grupo de presión? La solución la tiene Eladio Héctor, servicio de fontanería. Pide más información al teléfono 606-238-147.
¿Harto de compartir almohada con las ovejitas? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans, en Avenida Francia 6 de Vila-real.
Miren, avui tenim en Ràdio Vila-real a David Martí. Molt bon dia, David.
Hola, bon dia.
Recorden, David va liderar durant la legislatura passada un partit així en Vila-real que es deia Pro Nostrum. David, què ha sigut de la teua vida?
Pues la meva vida és des de que van passar les eleccions municipals de 2023, pues jo vaig fugir i vaig arribar a una oferta de treball per a emergències en Aragó i me'n vaig anar allí. I actualment estic vivint en Mosquera, des de que me vaig casar. I a dia d'avui és la meva vida allí, en un poble prou més tranquil que Villarreal. I això és la meva vida actual.
I més menut.
Però més xicotet, té 500. Quan jo vaig arribar tenia 550 habitants, però ara en aquests moments té 500. Però a l'hora de veritat, a partir del mes que ve, viu 200 i 200 i pico habitants menys.
Ha hagut un increment molt gran en aquesta població. És dir, com s'ha produït aquest increment?
A todo esto, primero voy a hacer la entrevista en castellano, porque primero que, más que nada, la costumbre es hacerla en valenciano. Pero la voy a hacer en castellano porque esta entrevista la va a oír bastante gente de Teruel. Ha incrementado porque resulta que lo que viene siendo el pueblo de Mora de Rubielos ha recibido ni más ni menos que 110 personas que no son ni de color ni nada, son negros. Negros de Mali, exactamente. Y esta procedencia pues es de los que proceden de las Islas Canarias, en exactitud de la Isla de Hierro. Aragón, para empezar, tenía un cupo de 750 hombres. Ni mujeres, ni niños, todo hombres. Y para que quede claro que todos estos 110 habitantes nuevos negros que van a Mora de Rubielos son expresamente entre 25 y 45 años de edad. No son ni menas ni nada por el estilo. Son todo mayores de edad. Que seguro que alguno, más de uno es seguro que es criminal de guerra. Proceden todos de Mali. Y la historia viene que desde que sucede todo esto, Hugo Arquímedes, que es el alcalde de Mora de Rubielos, al cual, bueno, Mora, pero es que le llaman ahora Moro de Rubielos, por circunstancias de la actualidad. Pues este alcalde, que es del par de lo que viene siendo el además de Teruel, existe el otro partido así provincial, que está prácticamente desaparecido, que él insiste de que ha recibido una orden del ministro, o sea, del gobierno central, en la que le han impuesto que tenían que ir 110 personas negras allí, de un día para otro. Pero resulta que las mentiras tienen las patas cortas. Y resulta que salió el subdelegado de gobierno manifestando que no, que este hombre ya sabía de meses atrás que esta gente tenía que alojarse donde fuera en Mora de Rubielos. Entonces, a partir de ahí, pues ha pasado un poco de todo. Ha pasado pues que hay que reconocer que el Partido Popular de Mora de Rubielos se le pidió a mucha gente, le pidió al alcalde muchas informaciones, muchas respuestas y que saliera a la palestra y que diera un poco la cara, pero nunca salió. Uh-huh. Ha pasado todo el verano y no pasa, y él, pues lo único que ha hecho ha sido esconderse. El Partido Popular, que es el que ganó allí las elecciones en el 2023, es el que sí que está dando un poco la cara, o ha dado alguna asamblea, o ha hecho alguna conferencia en el Salón de Actos de Mora Rubielos, ha metido a bastante gente allí, y el portavoz, pues, ha dado un poco la cara, y yo creo que si sigue esta marcha allí, pues puede revertir la situación. Pero es el que está dando la cara a día de hoy. Entonces, vamos a seguir con esta movida. La movida es que, a pesar de todo esto, el primer teniente alcalde es socialista, que es, que, o sea, que gobiernan en coalición con el PAR. Este señor es el primer teniente alcalde, que es un tal, no me acuerdo cómo se llama, que estoy yo, los nombres allí todavía aún no los manejo todos, pero Elías creo que era, el primer teniente alcalde. El segundo es el del PAR, el segundo teniente alcalde, que es el que ha dimitido actualmente porque no entiende esta situación de la gente, esta negra que viene. Y a partir de ahí viene, pues, una serie de carrusel de historias, como que el alcalde actual tenía un hotel antiguo que estaba ilegalizado.
Usted está hablando de Hugo Arquímedes.
Sí, correcto. Uh-huh. Pues este alcalde tenía un hotel que antiguamente estaba, era ilegal, pero como todo se pasa, pues él funcionaba. Pero resulta que desde que poco antes de entrar y en todo el alcalde se legalizó y después posteriormente se vendió. Casualidades de la vida. Él después decía que, pues todo lo que he contado hasta ahora, que él no tenía ni idea, que el gobierno central le ha impuesto a la gente, y es una mentira con un piano. Porque este hombre luego le vendía, se le ha visto, presencialmente se le ha visto en las calles de Mora de Rubielos, se le ha visto pasar todos los todo lo que es el inmueble de un hotel al otro, al de Mora de Aragón, que es donde se alojan esta gente.
Uh-huh. ¿Que era su antiguo hotel?
No, es, tenía otro nombre, que no, ahora no me acuerdo exactamente del nombre. Ya le digo, yo de Teruel llevo un año y hay nombres que aún no manejo. Pues lo que es el inmueble, camas y demás, que faltaban a este hotel, pues se lo ha vendido todo.
El mobiliario le vendió, el alcalde le vendió el mobiliario de su hotel.
Al otro. Todo lo que viene siendo el mobiliario.
Mora de Aragón.
Exacto. Y la vendió camas y demás que pudiera faltar. Porque ya sabía la constancia de lo que iba a venir. Para más inri, resulta que yo tengo que confirmarlo, pero bueno, es algo que se sabe. De este asunto vienen unos 700.000 euros de libre disposición, que todos, para que alguno si no lo entiende, es subvención. De fondos europeos.
Porque en este hotel, el Hotel Mora de Aragón, es donde se alojan los 110 inmigrantes.
Entonces, el ayuntamiento supuestamente ha recibido, yo no lo he confirmado, pero bueno, que es algo que no es algo que esté escondido. En estas ocasiones se reciben subvenciones de fondos europeos. En este caso son 700.000 euros de fondo de libre disposición. Además, pues para apoyar más este apocalipsis de Mora de Rubielos, pues resulta que el teniente alcalde, que no ha trabajado nunca en la vida, ni ha doblado el espinazo, apareció hace poco también con un, ¿cómo diría?, con una pick-up de estas de 80.000 euros, y tiene cuatro cabras en una era arriba de Mora de Rubielos, 80.000 euros.
¿Apareció con un vehículo?
Con un vehículo de 80.000, no ha trabajado nunca. Después de recibir esta jugosa subvención de libre disposición de los fondos europeos, pues claro, era un poco la rocambolesca, un poco jodida, ¿no? De repente este dinero por aquí y un coche 80.000 euros cuando este personaje no ha trabajado nunca en la vida.
Usted habla
del primer teniente alcalde que es socialista.
Uh-huh, que gobierna en coalición en Mora de Rubielos.
En Mora de Rubielos con el PAR. Y el PP, pues bueno, está haciendo frente y se hace lo que se puede. Pero todo esto es la historia, digamos. La historia principal. Ahora viene la historia jodida. Que la historia jodida es que esta gente aterrizó un 2 de septiembre. No se quiso decir ni la hora ni la fecha exacta en la que los autobuses aparecían en el hotel, por miedo a que aparecieran cámaras y demás de los medios de Aragón, por lo, el escándalo que se pudiera montar. Pero da igual, allí la preocupación se extiende hasta el punto que es un pueblo, Mora de Rubielos, es un pueblo de 1500 y pico personas en el censo, que no llegan a vivir ni siquiera eso. Entonces, a partir de ahí, pues, claro, si a usted le meten un 10% de la población masculina en Mora de Rubielos, con una población tan pequeña, que es como si le metieran un 10% de negros en Barcelona o en Madrid, que serían, estaríamos hablando de 160 o 180 mil personas negras tirados allí de la mano de Dios, pues claro, hay bastante preocupación. Y cuando se hizo esa asamblea al Partido Popular para dar la cara y dar las informaciones de la ONG, de cómo venían, cómo dejaban de venir, que venían con tres asistentes sociales, con un director y poco más, y no venían ni siquiera ni con médico, ni ATS, ni nada por el estilo, pues hubo preocupación. El Partido Popular también hay que decir que se reunió con su delegado de gobierno, con la ONG, para instar a que hubiera lo que viene siendo una seguridad privada, que parece ser que se ha rechazado. Se ha rechazado, que incluso la Guardia Civil de allí también ha dicho que pues que no era necesario. Aunque allí la Guardia Civil tiene una treintena de guardias civiles en el cuartel. Treintena que de servicio no están los 30. Son bastante menos, son 14 o 15. Entonces, bueno, aquí vendrán, ya veremos qué clase de problemas empiezan a haber. Ahora allí, pues empiezan a haber fiestas desde este mes hasta final de octubre, todos los fines de semana. Desde Rubielos, desde Mora de Rubielos hasta Rubielos de Mora, pues allí fiestas todos los fines de semana. Esta gente no tiene restricción ni tiene forma de estar encerrada. Los tienen allí para integrarlos, supuestamente, y no tienen ninguna restricción horaria ni de lugar. Entonces esta gente pues empezará a salir, a ocupar sitios como el bar del Escalón, sitios conocidos de allí de Mora, que harán que la gente, sin querer, la gente de allí, o el turismo, el turista de pasante, que digo yo, de comer y de cenar e irse, eso lo acaban de perder.
Sí, mire, la publicación la publicaba concretamente El País, y decía: Mora de Rubielos, el pequeño pueblo de Teruel, que acoge más de 100 inmigrantes, y entrecomillado pone: yo también fui migrante en Alemania. Los empleados del hotel donde se hospedarán, los solicitantes de asilo, han recibido amenazas de muerte después de que Vox exigiera al gobierno autonómico del PP que frenara el realojamiento.
Vox, el problema de Vox es que Vox se ve que lo que expuso un típico cartel de menas, pasándose la mano por el cuello y cosas así. Aprovechó un poco la situación, pero resulta que Vox se pegó un buen hostiazo, porque además de la incultura que tiene Vox en general, todo personaje que pasa por allí dentro, pues es que luego se columpian, porque hacen carteles con cosas que no son. Porque a ellos hablaban de menas cuando esta situación es de gente con entre 25 y 45 años. Pero allí la preocupación viene por eso, porque de 110... seguramente, si pongo la mano en el fuego sin saberlo, 10 son criminales de guerra. Son gente que viene de Mali, no tienen 18 años, tienen 45 algunos, me pasan a mí en 10 años de edad, y son criminales de guerra. Pero hay que decir también que ellos son de Mali, vienen de una situación también de conflictos civiles, que no acaba de ser una guerra civil más que acotada en varios puntos, son etnias diferentes y entre ellos se odian.
Mire, el Heraldo lo que publica es: el ayuntamiento pide que se refuerce la seguridad al crecer el número de migrantes, dice migrantes, es muy elevado. El delegado del gobierno recibe a los refugiados en Mora de Rubielos, son chicos que vienen a estar tranquilos y a integrarse.
Sí, es lo que se dice.
Aquí habla de que los 110 refugiados de Mali y Senegal son todos varones de entre 23 y 55 años.
Sí, sí, no sé si llegan a tantos, a 50 y tantos, pero a 45 llegan. Y hay gente que lo vamos a decir. Seguramente ahí todos no sean malos, alguno venga a integrarse, o cuando lo suelten seguramente la mitad ni estén o pasen a Francia. Pero el problema es que esto va a ser cíclico. Son cuatro. Primero hay que decirle a la gente que son 4 meses, entran un 2 de septiembre, ocupan lugar hasta casi hasta Navidad, y luego vendrá otro ciclo de 4 meses, hasta que el gobierno central le parezca la santa idea de llevar a cada centro de estos tanta gente. El problema es que además son 100 euros la cabeza. Son 100 euros la cabeza multiplicado por 110 multiplicado por 4 meses. Ese es el gasto, aparte de los fondos de libre disposición que se envían al ayuntamiento y demás. Entonces, es todo un poco todo extraño. Que encima gente diga del municipio que es que no sabía nada.
2 autobuses llegaron.
2.
Sí, pero usted, por ejemplo, sí que ha podido hablar con la gente que vive allí, con los ciudadanos.
Sí, claro, y con algún político en cuestión también.
¿Y ellos qué opinan, la gente que vive allí?
Pues se lo digo de otra manera. Y yo, que no soy padre, pero si algún día lo fuera, yo entendería la posición de muchas personas de allí. Allí hay mucha gente de la caza y demás. Además, Mora de Rubielos han intentado engañar diciendo que no, es que esa gente se puede meter allí porque luego hay mucho trabajo en Teruel, que es mentira. Mora de Rubielos no es un municipio agrícola, es un municipio de sector servicios. Luego, entonces, allí hay mucha preocupación por eso, porque si empiezan a salir y van todos en manada y hay 10 criminales y tocan a alguna mujer, o pasa algo, o violan a alguna, o pasa lo que sea, claro, en la asamblea que se hizo, alguno dijo, si violan a mi mujer o le pegan a mi hermana o a quien sea, yo sacaré una escopeta y le pegaré 2 tiros al negro. Entonces alguno se preguntará que por qué han matado a un negro en una esquina. Uh-huh. Esa es la preocupación mayor que hay en un sitio como Mora de Rubielos, porque ahora le llaman Mora de Rubielos, que es la preocupación que tendría yo como persona si fuera padre de una mujer, de una hija.
Que el ministerio dice que no encuentra impacto negativo o significativo del número de extranjeros en España sobre la tasa de criminalidad, que se mantiene a la baja o estable desde el 2011.
Pero eso es una gilipollez como un piano y una mentira, porque yo no sé por qué, pero a mí me llegan vídeos todos los días de gente negra haciendo malezas alrededor de toda España. Y ya no es que no me lleguen a mí, es que no hace mucho fui a hacer un examen a Lleida y lo único que vi en un día que estuve allí, pues que hace, y haría 14 años que no entraba por Lleida, si ya habían negros en aquella época, cuando fui hace cosa de 6 meses, pues no sé, no había otra cosa que no fuera un negro. Pero blanco allí no existe, en Lleida. Y allí están a base de leches y de hostias todos los días, con la Policía Nacional y con la compañía, con la Guardia Civil y con todos. O sea, no es que lo diga, la gente lo diga y se inventa las cosas, es que es así todos los días en España. La criminalidad, yo hablo de vez en cuando pues con otros inspectores como Ricardo Ferris en Valencia y demás, y pues no, ellos manejan otro tipo de datos de delincuencia y de gente encarcelada en las cárceles españolas.
Mire, hay otro artículo de Voz Populi donde dice: más inmigrantes que paisanos, la España rural se rebela contra los realojos del gobierno. Y fíjese, dice, pero no tardó en darse la polémica a través de una tormenta política que se saldó con la dimisión del segundo teniente alcalde, que usted hablaba, Rafael Vicente, sí, Alfajarín, quien considera que el contingente humano era muy elevado para una población tan escasa, y una concentración no autorizada en la que participó el líder de Vox de la localidad, del cual hemos hablado, Alejandro Nolasco, quien prendió la mecha en un municipio con una concentración ilegal y aprovechó la acogida de estas personas para presionar al gobierno regional de los populares. Habla luego de Hugo Arquímedes, también del parque, criticó y señaló la falta de comunicación con la administración central. Es decir, lo que usted ha comentado antes, él dice que él no sabía nada.
No, pero su delegado de gobierno afirmó que él lo sabía de hace meses. Lo que pasa que, claro, los chanchullos con hoteles y el dinero que, oye, vuelvo a insistir, 100 euros por cabeza de dietas por 110 por 4 meses, más por toda España, más, pues ahora se van, vuelven. De la mitad de ellos irán a Francia, otros se repartirán, que quedarán en desgracia en esa comunidad autónoma, porque luego hay que decir que, vuelvo a repetir lo de que allí se ha intentado engañar, de que no, es que allí, pues, que se pueden reubicar estas personas trabajando en el sector agrícola, cosa que, por ejemplo, en Mora de Rubielos es que sector servicios, no. Allí no hay agricultura ninguna.
Sí,
está la trufa en Sarrión, uh-huh, que hay que remarcar que la alcaldesa de Sarrión mandó, en pocas palabras, a la mierda al alcalde de del par en Mora, porque le dijo, no, señora mía, cuando acaben la estancia de 4 meses se los manda usted a la trufa. Pues ahora tengo que decir yo que la serrería que cerraron en Sarrión, habían 80, 90 personas, la mitad no se han podido reubicar después de un año. ¿Cómo cojones quieren que vayan 110 negros allí a trabajar si los que estaban en la serrería no han podido reubicarse en la misma trufa, que es lo que hay en Sarrión? Entonces la misma alcaldesa lo ha tenido que mandar a la luna, esparragar, por no decir otra cosa.
Estas 110 personas provienen de la República de Mali.
Sí.
Usted sabe que se ha reproducido muchísimo los conflictos bélicos en este momento allí. Pero ellos llegaron en cayuco a Canarias.
A mí me la suda. Es que me la suda. O sea, aquí o se ponen límites o este país se va a la mierda. Y en mi caso a mí me la suda, que se muere gente, sí, pero ni es mi problema, ni es el problema de usted, ni del vecino, ni... Hay que poner trabas y hay que poner fronteras en este caso, porque esto ya es... Hay más... A ver, son 8.200 personas censadas en la Isla del Hierro. Actualmente hay más negros que gente viviendo censada en el Hierro, sin contar Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife, las grandes, etcétera, las más grandes. Y es un despropósito. Y a mí, no tengo miedo de decirlo, a mí es que me la pela. Es que no tengo casi para vivir yo, ni el que está enfrente de mí. Es que no se le puede, es que no podemos hacer nada por esa gente. Y lo voy a decir de otra manera, pues que cojan, tienen, la mayoría de ellos tienen edad militar, y lo han sido, pues que cojan un fusil y que se maten con el presidente del gobierno actual de su país, que es lo que haría yo en este país, en caso de que Pedrito llegue a una dictadura como el señor Maduro. Pues a lo mejor, como yo, alguno se lo tiene que pensar y si tiene que levantar algo. Pues es así.
Después de aterrizar en la localidad turolense, ellos estuvieron antes, cuando vinieron de Canarias, estuvieron en un centro de Cartagena, en Murcia, estuvieron durante un tiempo allí.
Sí, sí. Y si no recuerdo mal, uno de esos centros los llegaron a destrozar. Los destrozaron como si fueran verdaderos animales de gallinero. Pero no es ni el primero ni el último. Pero es que esta gente, es que, repito, es que intentan decir que es que vienen a integrarse y demás. Y como usted bien ha dicho, ya no, es que no es el primer centro que les acoge. Pero el problema es quién paga toda esta fiesta. Ahora, yo no soy muy bueno en matemáticas, pero ya le digo, 100 por 110 por 4 meses. Sale un pico muy gordo. ¿Quién paga esto? Porque en diciembre, después de Navidad, volverán a tener 110 más. Y ha habido, sí, y lo que pasa es que allí pues han habido muchas amenazas. Ha habido muchas amenazas, pero claro, yo hablo desde el punto de vista de todo lo que sé, desde, viviendo en el Maestrazgo, que es el pueblo de Mosquerula, más arriba de lo que está Mora. Pero claro, esto se traslada a la preocupación extensa de todo lo que es la provincia, porque allí hay preocupación, sobre todo por la gente mayor, que es el gran número de personas que hay, y hay una preocupación por el qué pasará cuando esta gente deje de estar en este hotel, si se repartirán por la provincia, si quedarán en desgracia, o la mitad se irán o no se irán, y después volverán a traer más. Y también habría que recordar que lo que viene siendo es que justo en su medida Mora de Rubielos y Albarracín son los pueblos más turísticos de Teruel. Entonces es un poco extraño que el Partido Socialista dejara de gobernar allí, y cuando entró el Partido Popular, en el momento que depositan 750 en toda Aragón, que 110, que es un 15-20% de todas esas personas, acaben en Mora de Rubielos, que es una población tan pequeña, cuando a media hora está Teruel Capital, que tiene problema de alquileres y tal, pero que tienen hoteles y tienen centros para reubicar de los 110, pues 20 aquí, 20 allá, y los pueden reubicar mejor y no dar tanto problema social o tanto pánico a tanta gente en estos pueblos tan pequeños.
El presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha contestado a eso, y lo que ha dicho es que como en Mora de Rubielos había un hotel vacío,
No, vacío no está. Mire si no está vacío, que es hotel de criminales, porque es que no tiene otro nombre, porque son hotel de criminales. Todas las reservas que tenía de bodas de este mes de septiembre, y eso lo puedo confirmar yo, las han rehusado, y a esa gente, a todas esas habitaciones, los han reubicado a otros hoteles de la zona y de otras poblaciones, incluido Teruel, porque las han rechazado, o sea, los han reubicado después de abonar los gastos, porque, claro, había que instalar a toda esta gente cagando leches. O sea, eso de que está vacío, eso es mentira cochina. Es que, y además es que me calentaría al final y otras cosas, porque solo puedo decir que son unos criminales. Porque es que no, es que habían bodas contratadas en ese hotel. Bodas, y los han rechazado a todos, o sea, después de pagar, los han reubicado en otros hostales o otros hoteles. Y así es como está la situación allí. Entonces, es un poco extraño pensar que después de gobernar el Partido Popular allí, no se ha hecho un poco aposta desde el gobierno central. O sea, ¿será que no habían hoteles en todo el capital para meter 20 aquí, 20 allá, 20 en el otro hotel?
Bueno, ya le he contestado lo que decía
claro,
el presidente de Aragón.
Eso es lo que dicen ellos, lo que pasa, pero bueno, para mí son criminales de guerra. Y esta gente hay que tratarla como tal. Luego, cuando se ofenden, porque allí les han amenazado de muerte. Yo no tengo hijos, pero si tuviera una hija y me la tocan, al del hotel lo mato. Así. O sea, yo lo mato. Luego cada uno que haga lo que quiera. Y este es un poco más o menos el resultado de...
Vaya que le persigue la polémica, David.
Sí, me persigue siempre, allá donde voy. Sí, me persigue,
porque
me persigue siempre.
No,
sí.
Es un hecho que ha preocupado a muchísima gente, y justo usted está en el foco de...
Sí, siempre estoy en el foco del problema. No sé cómo
de la noticia.
De la noticia o del meollo, no sé cómo me lo monto, pero siempre estoy ahí yo.
En fin, David, yo me gustaría que nos mantuviera informados, aún es muy reciente la llegada, no sé cómo irá...
No, les iré informando. Llevan una semana, pues yo les iré transmitiendo la preocupación, o si ha pasado algo grave en las posteriores semanas, y les iré comentando. Y nada, pues... después de mi vuelta inesperada aquí a esta maravillosa radio, pues mandarle un mensaje a Benlloc, a Serralbo, y decirles que nunca está muerto y que les echo de menos y algún día volveré. Y poco más. Muchas gracias.
Gracias a usted, David.
Al Conservatori de Música Mestre Goterris de Vila-real celebrem el nostre 45è aniversari amb una increïble promoció per a tu. Continuem amb la tasca en foment de la cultura musical de la nostra ciutat i aquest curs ho fem bonificant a l'alumnat de música i dansa. Recorda que el Mestre Goterris és un centre autoritzat en el que pots obtindre la teva titulació oficial. Ja està la matrícula oberta. T'esperem!
Marbres Bosquet cuenta con una larga trayectoria en la elaboración del arte funerario. Cuida al máximo cada detalle, tanto en nichos como en panteones. Marbres Bosquet, Camí Bechi 10, Vila-real, porque tus seres queridos se lo merecen.
¿Buscas un despacho para desarrollar tu actividad? En Efecte Vila-real, nuestro servicio de despacho lo incluye todo, para que puedas centrarte en tu trabajo y olvidarte de todo lo demás. Descuentos de hasta el 50% los 6 primeros meses. Infórmate en efectevr.com.
Real Export Cooperativa Vila-real. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Sedresín número de Vila-real.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Vila-real.
Vols estudiar un curs escolar a Irlanda, Canadà o als Estats Units? T'interessa fer un curs d'estiu o perfeccionament de l'idioma a França, Alemanya, Irlanda, Anglaterra o Canadà? Lingolingua, la teua agència de viatges lingüístics a Vila-real, et personalitza l'experiència de la teua vida i t'ajuda a preparar el teu futur curricular. Lingolingua Viatges Netlingua, el teu centre d'idiomes a Vila-real. Carrer Sicília, número 7, Entresol. Telèfon 601-382-251. Lingolingua, agència de viatges, la clau per a perfeccionar l'idioma. T'esperem.
María Fajardo, vicealcaldesa de Vila-real i també portaveu de l'equip de govern. Bon dia.
Hola, molt bon dia a totes i tots.
Ahir, dilluns, a les 9:30 del matí, un pleno. Dos punts del dia.
Efectivament. Era per a tindre l'aprovació definitiva del pressupost perquè s'havien presentat unes al·legacions al mateix i aleshores calia fer un altre ple per a desestimar aquestes al·legacions i que efectivament poguera ser el pressupost aprovat definitivament i publicat avui. A primera hora ja el teníem publicat al boletí oficial de la província, per la qual cosa ja podem posar-nos a treballar amb xifres damunt de la taula.
Que és molt important.
És imprescindible. Era ja molt necessari perquè recordem que si no n'hi ha un pressupost aprovat, tots els convenis que Vila-real té amb entitats que fan una gran tasca i que porten tot l'any sense haver percebut ni un euro del nostre ajuntament, doncs no poden cobrar. Aleshores era imprescindible.
El ple de Vila-real aprova definitivament el pressupost que puja en 4,8% més que l'any passat, fins a 58 milions d'euros. Les quatre al·legacions presentades als nous comptes, tres d'elles de sindicats, han estat desestimades i els comptes redueixen el deute municipal i permetran acabar l'any sense la pròrroga del 2023. PP i Vox voten en contra. Dels dos punts.
Voten en contra dels dos punts, que hem de recordar que ja se va celebrar el ple de pressupostos, aleshores ja van poder posar de manifest la seva opinió envers la proposta de comptes municipals que teníem, però per a nosaltres, per a l'equip de govern, la sorpresa ha estat especialment no en el vot en contra pel que fa al pressupost, perquè és comprensible que des de l'oposició se vote en contra del pressupost i més d'un pressupost que inclou marca dels dos partits que conformem l'equip de govern en el que és les línies d'execució, vull dir, ho entenem perfectament, nosaltres som l'esquerra i ells són la dreta i això es veu clarament també en com s'han establert els pressupostos, però el que em sorprèn a mi personalment també, i ho he comentat precisament amb l'alcalde, ha estat el tema de la plantilla pressupostària, és a dir, del primer punt. I aquesta plantilla pressupostària, que recordem que el canvi que ha patit, canvi fonamental que ha patit aquesta plantilla pressupostària, és acabar amb la productivitat de tota la plantilla de policia, que recordem que és el 30% del personal que tenim a Cala Vila, i que això, i acabar amb aquesta productivitat, incloure-ho com a un complement específic, el que fa és llevar el 30% ja de el que serà la RPT que hem de caminar per a aprovar-la definitivament a Vila-real. Aleshores, clar, que hice abans que se'ls ha fet a la policia en el que podem trobar discrepàncies perquè al final genera un greuge comparatiu entre la resta de personal funcionari de la casa, ja que al final avui per avui la policia i aquest cos de policia de l'Ajuntament, que recordem és el 30%, té aquest avantatge respecte a la resta, és a dir, són uns privilegiats respecte a la resta de funcionaris, i això la gent que treballa a la casa ha de ser conscient de que els partits que formem part de l'equip de govern som coneixedors d'això, ho sabem, però que tal i com se va parlar en la mesa de negociació és una primera passa per aprovar la RPT.
Sí.
Però que això, esta situació ve abocada per una moció que recordem que presenta Vox a l'Ajuntament de Vila-real i que tots els partits aprovem per unanimitat.
Claro.
Aleshores, clar, a mi això em pareix de ser d'una covardia bestial, com ara presentem una moció, ens fem nosaltres de abanderats i de defensors del cos de policia local de l'Ajuntament de Vila-real, però quan aquesta moció se fa realitat a través d'una plantilla pressupostària, tant el PP com Vox
es posen, no és que es posen de perfil donant una abstenció, és que voten en contra. Ara sí que es posen al costat dels altres funcionaris als que no se'ls ha equiparat, o quin és el fonament? Ara ja no són defensors de la policia. Aleshores em pareix una qüestió molt assenyalable i que damunt no es facin ni una mísera explicació de Bòdia, no és que no entren
clar,
al debat, sinó que no ho expliquen.
El silenci.
Clar.
Jo els vaig preguntar... perquè no havien fet explicació de vot i havien dit que ho tenien clar, ells no van a votar a favor perquè ja havien explicat massa voltes el per què no estaven d'acord.
Clar, i per què no estan d'acord en la plantilla pressupostària, que clar. El que posa és el que és una moció que ells mateixa van proposar. Això és el que vull saber jo. I ja no parle del Partit Popular, perquè el Partit Popular, al final la moció la va presentar Vox, però Vox, perquè no diu res, perquè primer... diu una cosa i després fa la contrària, perquè el PP al final, bueno, va fer el, no sé com dir-ho, vull dir, presentes una moció, pues bueno, la proposta és d'EU, tu la aproves, igual que la va aprovar Compromís i la va aprovar el Partit Socialista, perquè aquesta moció va ser aprovada per unanimitat, però ni el grup proponent explica res. Què passa ara? És que no se comprèn, la veritat. Jo no ho entenc.
Sí, la nota de premsa que després ens enviaven des de l'Ajuntament de Vila-real no posaven massa com li diria, no posaven massa atenció a que els partits de l'oposició haveren votat en contra d'aquesta plantilla pressupostària. A mi em va sonar un poc estrany, sobretot també no sé si és que igual estaven vostès molt agotats de festes, que l'equip de govern no heu ho preguntara, perquè
igual
ho pogut preguntar.
Clar, igual el que ens hem de plantejar l'alcalde i jo som alguna mena de llenguatge no verbal per a veure com hem de fer per a comunicar-nos les coses mentre s'està produint el ple. El ple que no se'ns oblide, que al final és una posada en escena de qüestions que estan tractant-se pel que fa a la gestió municipal. L'alcalde és el que té la potestat de parlar quan ell considere, perquè és el moderador d'eixa sessió plenària. Sí. No obstant això, la resta, si no se'ns dona la paraula, no podem parlar. En el moment en què el Partit Popular i Vox se'ls diu si van a explicar vot o si van a intervindre en el debat i ells diuen que no, doncs personalment crec que l'alcalde haguera tingut que agafar la paraula i haver dit això que estic explicant jo així, perquè conforme vam eixir del ple ho vam comentar, com
claro,
pot ser
que
hi hagi eixa covardia per part d'estos dos partits que es posicionen en contra sense explicar vot d'una qüestió com és la plantilla pressupostària, que ja dic, no és que no demanàvem un vot a favor, però sí que jo m'esperava una abstenció almenys, sobretot quan el que estava fent-se ahir era una aprovació definitiva. Doncs puc entendre que en el primer ple, doncs bé, volgueren posicionar-se en contra i fermament com a una oposició a l'equip de govern i a un pressupost que per primera vegada així ha pactat entre PSOE i Compromís en esta legislatura, puc entendre aquest posicionament a nivell ideològic o a nivell polític, però que en una segona oportunitat, doncs a la plantilla pressupostària, que ja dic, ve arran un acord que se planteja al ple municipal per un partit molt concret, al que van votar tots per unanimitat, doncs que ara no es plantegen ni una abstenció, la veritat és que em va semblar molt covard. I... me vaig xafar la llengua, sincerament.
Sí, sí.
Però, clar, jo no tinc la paraula. Aleshores, tampoc sé ben bé... I igual és el que hauríem de mirar, fonamentant-se en el reglament. Si com a portaveu de l'equip de govern sí que puc parlar simplement dient-li a l'alcalde que si m'ho permet i em dona la paraula. Vull dir, crec que hem de treballar-nos un poc i ser llenguatge no verbal.
Imagine que vostè està allí, no?, en el saló de plens i... voten en contra i no donen ninguna explicació de vot. Què els haguera dit?
Jo els haguera dit això mateix. Els haguera dit. A més, és que els, igual en el moment del nerviós, però me pareix que prometen, hasta que la... No sé, és que no me quadra que planteges una moció i que després...
Li ho haguera dit directament a la portaveu de Vox, a
sí,
Irene Herrera, li haguera preguntat per què ha votat vostè en contra.
Sí, i li haguera dit quina explicació els ha donat als policies, vull dir, ja no tant a mi, perquè jo no sóc ningú, però quina explicació va donar-los al sindicat de policia, que entenc que és amb qui parlaria.
Què els ha negat?
Per, o sigui, aportar
què li estava negant a la policia local de Vila-real?
Doncs que s'acabarà amb les productivitats i que ho tingueren inclòs en el complement específic.
Això és el que negava,
sí,
en este cas, PP i Vox. I vostès han aprovat...
Ixa implementació del que serà la RPT i que permet que el 30% de la gent que treballa en cada vila, que és la policia, doncs ja ho tinga implementat i s'acabi amb les productivitats, que recordem que les productivitats són un mecanisme que ha d'estar motivat per a cobrar-lo, però que no pot ser reiterat. Un no pot cobrar productivitat de manera sistemàtica, i en este ajuntament passa. I s'ha d'acabar amb això.
Si s'acaba la productivitat, significa que hi
ha més places. No, i que se regularitza.
I se pot arribar...
Una situació, perquè clar, així la productivitat normalment es paga per un motiu, o sea, per diversos motius, però que són molt concrets. Perquè estàs assumint feines que no te pertoquen, perquè podes, que pot ser per dues coses. Perquè estàs ocupant un lloc superior al que a tu te correspon per titulació o per haver aprovat la, la plaça, o dos... perquè falta gent en aquest departament.
Ei, anem.
I te toca assumir la feina de dos o tres o quatre, o depèn del departament, cinc persones. Perquè jo mateixa, que sóc ara regidora d'Igualtat, jo ara mateixa tinc allí a una persona assumint la tasca de tres persones.
Queda clar, el que va passar ahir en el ple. Altra cosa que també em pregunten i molt és, ahir s'inicia una campanya de neteja intensiva. Mire, jo ahir vaig preguntar si això en Vilar... Perquè, clar, en la nota de premsa diu que se fa una tasca des de la Regidoria de Serveis Públics que ja se va realitzar l'any passat. L'any passat se va fer la tasca que s'està fent enguany en serveis públics?
Sí, és la campanya de neteja intensiva per tal de previndre els efectes de la gota freda. En alguns pobles comencen abans... ja sigui a Vila-real, malauradament, el que tenim és que són les festes a principis de setembre i que aleshores, fins que no s'acaben les festes, per tal de no interferir en els esdeveniments festius que celebren als nostres carrers, doncs s'ha d'endarrerir el que seria una setmana, setmana i mitja. Aleshores, així vam començar ahir mateix a aquesta campanya intensiva. El que la resposta que estem rebent per xarxes, i crec que és una de les coses diferents, a lo millor, respecte a l'any passat, és que enguany el que estem intentant és que aquesta campanya, que està programada i planificada per a que s'execute en 21 dies de neteja intensiva per tal d'arribar als límits abans de que arriben aquestes previsions de gotes fredes, és la col·laboració veïnal, insistir en aquesta necessària col·laboració veïnal per a que retiren els vehicles de la via pública a on se van a fer aquestes neteges intensives. Què vol dir això? Vol dir això que si no me se fa estos 21 dies en aquests carrers que cada dia anem a una zona del poble a realitzar-ho. Només se realitza neteja en aquests carrers, que també és una de les denúncies
sí,
que estem rebent per xarxes socials. No, no té res a veure. En aquests carrers, que és on se fa i se programa de neteja intensiva, vol dir que intervenen unes maquinàries molt concretes que són amples, que netegen els embornals, els vials i el mobiliari públic. Lo que són senyals, bancs, les voretes dels arbres... Clar, anem a pensar una miqueta entrellat. En el carrer, me ve al cap, jo què sé, el carrer Tremedal. En el carrer Tremedal no tenim mobiliari públic, perquè no cap. Vull dir, són carrers molt estretets, són carrers que no tenen mobiliari públic. Aleshores, aquesta neteja intensiva que es fa en aquests carrers no se fa en camions de neteja viària. Es fa amb un sistema humà en el que va la persona encarregada de la neteja en ixe contracte que tenim de neteja per a la via pública i es desplaça fins allí i fa la neteja. Per això no se demana la col·laboració veïnal de retirada de vehicles. És igual que n'hi ha carrers on no se poden aparcar els vehicles. Ahí, evidentment, també se fa neteja d'embornals perquè també passa el sistema de clavegueram, igual que en qualsevol lloc del poble, però no n'hi ha vehicles damunt perquè no se pot aparcar. Vull dir que crec que hem d'aplicar un poc la lògica i no posar-nos nerviosos. La neteja arribarà, o anem a intentar que arribi, i això és el nostre propòsit, a tots els carrers del poble per tal de previndre les gotes fredes. Però després també hem de ser una miqueta realistes. Quan se produeix un episodi de gota freda, n'hi ha zones del poble que pateixen moltíssim les inundacions perquè estan en previsió de que se faci una renovació de la instal·lació d'acumulació d'aigües perquè no tenen tanque de tormentes, per exemple, o no tenen un bon sistema de desaiguat. Aleshores, el que passa és això, que com no tenen ni ese bon sistema de recollida d'aigua, clar, s'inunda. Aleshores, ahí és on hi ha que focalitzar,
incidir,
correcte, és on hi ha que focalitzar la feina per tal d'evitar que aquestes inundacions es produïsquen. A banda de la neteja dels embornals, el que també hi ha que garantir és que després s'establisca un pla per a reduir aquestes inundacions, que hi ha un pla per a reduir les inundacions, tot aquell que depenga d'infraestructures que s'hagin de dotar, doncs el que haurem de fer és poquet a poquet, perquè saben vostès que això té un gran pes econòmic, doncs el que n'hi ha que fer o el que s'hem proposat nosaltres és planificar-ho per a que cada any se puga fer un seguit d'inversions, no només amb ajudes que puguen vindre d'administracions supramunicipals, com pot ser la Conselleria o fins i tot d'Europa, que ens ajuda també en estos temes, perquè això al final és eficiència hídrica i aprofitament dels recursos, sinó també de recursos propis. Posant-ho en el pressupost, doncs enguany tants diners per a este barri per a instal·lar un tanque de tormentes. Doncs això, passa a passa, crec que és el que hem d'anar millorant, perquè és cert que Vila-real es veu sotmesa que plouen quatre gotes i n'hi ha zones que es veuen realment afectades, com va passar, i així donem la cara, com va passar en la zona de Molinou en plenes festes, on vam haver d'enviar diverses cubes per a desaiguar, no només de l'Ajuntament, sinó també de l'empresa d'aigües que tenim així, que és Faxa, per a que ens tirarà un cable.
Quan parla de mobiliari urbà, parla de fanals, que són les faroles, per la gent que no... bancs, senyals, és a dir, això se venia fent tots els anys?
Jo penso que des de l'any passat almenys, que és des que està el contracte de neteja viària, sí, perquè l'empresa és la mateixa i aleshores s'incideix en el mateix sistema i el que se fa cada any és fer una valoració a posteriori de com ha anat aquesta neteja viària per tal d'incidir allà on s'han produït més problemes. Què problemes se van trobar l'any passat? El que comentàvem un poc al principi i al final m'he perdut explicant altres coses. El que es va produir l'any passat és que al final el que estava programat per a 21 dies malauradament va haver d'allargar-se, perquè la gent el que passava era que, tot i que la policia posava les senyals informant de que s'anava a produir allí una neteja i que s'havien de retirar els vehicles en dies d'antelació, el que passava és que al final anaven les màquines a les 5 del matí i se trobaven que havien de passar hores i hores fins que es retiraven els vehicles en una grua per a poder fer la neteja. Després, sobretot és que xafaven alguna trampilla, no? D'estes de les que n'hi ha que retirar per a netejar. Però en les que no se produïa i no apartaven el cotxe, el que passava que era que aquest cotxe, quan decidia anar-se'n, doncs totes les fulles que s'havien quedat baix o tota la brutícia, apareixia els dies i dius, ai, estos han venido a limpiar? Pues mira, clar, és que si no col·laborem els veïns, què estem fent en guany que no s'ha fet abans? Paperets. Jo tinc uns paperets i dic jo perquè ho estic fent personalment en les meues mans totes les vesprades. El que fem és que la policia ens va autoritzar a posar uns papers que precisament la policia supervisa, per tant que aparega el logo de policia també i tal, que el que fa és complementar aquests senyals que es posen en la via pública indicant que no se pot aparcar o que està prohibit estacionar de tal hora per tal de fer aquesta neteja, no? I el que fem és que en aquests paperets els posem un per un en cada vehicle que trobem aparcat en els seus limpiaparabrises per tal de que la gent ho veja i si ho veu o que es correga la veu, si veus el cotxe del teu vehicle i toques el timbre i digues, ei, recorda que demà a les 5 del matí netegen i que si no llevem més cotxes, això s'allarga en temps.
És entre les 5 i les 12 del migdia.
I les 12 del migdia, sí.
Després poden tornar a estacionar els vehicles ahir.
Correcte.
Mire, vostès parlaven de que, els vehicles, els dispositius que han emprat, que han emprat, els han emprat els vehicles?
Els vehicles que han emprat...
Que empraran per a la realització d'aquestes tasques?
Sí, són vehicles que són els vehicles que fan la neteja viària per a netejar les voreres i tot això. Clar, i necessiten l'amplitud i necessiten poder accedir al que són les cantonades de les voreres. Sí, sí.
Mire, jo és que estic un poc confundida. Jo quan empre algo no és meu.
No, emprar és utilitzar.
Ah, vale. És que jo ho tenia confundit. Digo, a veure si ara no ho tenim i ho lloguem i costa
més
diners.
No, és nostre, tot entra dins del contracte.
Ho tenim tot dins de la casa, sí. Val? Hi ha també persones que van al costat i van ajudant a totes aquestes tasques.
Efectivament.
El hidronetejador, bueno, es una...
En aigua pressió.
Vale. En aigua pressió. I després també hi havia un, que també ho estava llegint, hi ha un... El d'Igualeig és l'aigua que està... reutilitzada.
Sí, correcte, que està, està agafada directament de, per exemple, el Pou d'Amorós, que és on ja tenim els filtres de carbó actius, i aleshores
és aigua... Per allò
que
pensen que s'està tirant aigua, no, s'està...
No, és aigua reutilitzada, que va directament el... que és el que vam inaugurar aquest estiu, precisament, sí. Perquè ja volíem treure-li profit per a aquesta campanya de neteja intensiva, i el que fem és estalviar també molt de temps a les persones encarregades de portar aquest camió, perquè aquest camió ara mateix té una eixida directa al carrer, per la qual cosa no és necessari entrar dins per a replenar el que és la cuba, sinó que ho fa des de fora, i aleshores en la pròpia manguera ho fa en un moment i estalviem. No només és eficiència hídrica, sinó també és eficiència en quant a la realització de tasques, perquè estalvia molt de temps.
Zones d'actuació de la campanya intensiva de neteja. Van començar Avinguda Grècia, Tàrrega. L'Avinguda Grècia, Tàrrega és, si agarrem tota l'Avinguda Tàrrega, arribem quasi a Angelina Abad.
Correcte, i aquesta zona és la que ja està feta. Ara mateix vam començar en l'Avinguda Grècia, en l'encreuament en l'Avinguda Grècia, en l'Avinguda Tàrrega, fins a l'Avinguda Mediterrani. I aquesta és la que se va fer el dilluns, el primer dia.
Ahir.
Avui s'ha fet el que és des d'aquesta Avinguda Mediterrani fins al Cedre. Això és el que s'ha fet avui mateixa, que és ahir fins a la cantonada de l'Auditori. I després...
Avenida Tàrrega, Mediterrani i Avenida Cedre.
Correcte.
I s'han llevat tots els vehicles a les 5 del matí, imagina.
Doncs mire.
Ahir anem.
El primer dia he de dir que me vaig desanimar prou, perquè quan vaig parlar amb ells, concretament a les 6 del matí, perquè a les 6 del matí vam demanar que una de les màquines anara al Pasqual Nàcher, concretament al pati, perquè saben vostès que la conselleria doncs, no ha acabat amb termini les obres del Pasqual Nàcher del pla edificant. Aleshores encara estaven allí els obrers treballant.
I els xiquets entrant per la porta.
Aleshores el que vam fer nosaltres des de serveis públics va ser a les 6 del matí visitar l'obra per assegurar-nos que els xiquets podien entrar en totes les garanties, és a dir, que estava tot cobert amb les tanques tal com ens havia garantit la constructora que ho anava a fer, però bueno, jo me sentia que havíem d'anar a comprovar-ho in situ, aleshores vam estar allí amb un parell de tècnics i, clar, vam veure que el que n'hi havia era molta polseguera per el pati, tot i que la constructora havia passat amb graneres i ho havia deixat tal com ens havia promès diumenge, que diumenge va ser quan jo vaig estar parlant amb ells i em van dir que sense problema dilluns a les 9:20 estaria tot fet. Vull que és que no per a un primer dia de xiquets menudets, de pares que mai han estat en eixe col·le, no sé, me pareixia lleig que estigueran polsegat. Aleshores vam telefonar a esta mateixa empresa de neteja que estava fent la neteja intensiva per a que portara una de les hidromàquines que la portara al pati per a llevar eixa polseguera amb l'aigua a pressió tal. I van acudir. I aleshores jo li vaig preguntar a Miguel Ángel, que és el nostre, és la persona que supervisa precisament a l'empresa de neteja que tenim externalitzada, doncs li vaig dir com ha anat, no, el tema dels vehicles, heu pogut fer-ho tot bé? I fa, bueno, hem estat llevant cotxes tal, uns 20, i jo dic de veres tal, i me vaig disgustar perquè havia estat la nit abans, després de la provessó, bueno, de la provessó, de la tornada de la Mare de Déu a l'ermita, jo mateixa posant-me els sabatilles i anant-me a repartir paperets i dic, de veres no ha funcionat els paperets, i fa, no te desanimes, que crec que hem llevat la meitat de l'any passat, vull dir que l'any passat sí, encara va ser pitjor.
Clar, és que 20 a mi no me pareixen molts.
Clar, però jo, com era un tram que és relativament curt, llevar 20 cotxes...
Però el que m'han dit és que les senyals se parla és que estiguen dos dies abans. I en aquest cas, en aquesta zona, era el dia d'abans va portar la senyal. Igual perquè eren festa regidora.
Jo crec que no, perquè bueno, el dia del sopar de veïns, que era dissabte, estaven les senyals. I això començava dilluns.
A mi el que van dir és que la van posar el dia d'abans.
El dia d'abans el que van posar va ser una tanca més gran encara, perquè el que n'hi havia era només les senyals de prohibit estacionar que van plegables, menudetes.
Sí.
I jo vaig dir que no se veien
no, és que,
prou bé i van ficar una tanca més gran. Això sí que és veritat que va ser el dia d'abans. Però lo que són les senyals menudetes estaven posades des del dissabte, sopar de veïns, perquè és quan jo me dono compte que estan posades. Vull dir, això li ho garantisc, que disfressaig de Carles, del carrer Carles Artou, que era jo, vaig comprovar que estaven les senyals posades i estaven.
Demà han de deixar lliure.
Però això és el que comentàvem, perdó. Enhorabona sí. al segon tram de carrer, perquè de l'Avinguda Mediterrani a l'Avinguda del Cedre he de dir que s'han llevat molts poquets vehicles, molts, molt poquets, respecte al dia d'abans. És a dir, que este matí sí que han retirat menys vehicles, per la qual cosa,
bueno, tots
contents
posem,
i enhorabona i felicitats.
El granet d'arena i tots els dies expliquem quin recorregut van a fer en sa neteja intensiva, que a més ens beneficia a tots.
I tant.
Recordem que demà serà Avenida Tàrrega, Cedre i el carrer Ramon y Cajal.
Correcte. Avui serà des de... És l'Avinguda Tàrrega, no. Però a partir des del Cedre, demà.
Sí, sí, demà, demà. Perquè, clar, a les 12 acaba.
Correcte, avui ha arribat fins al Cedre i demà serà des del Cedre que han arribat avui fins al Ramon y Cajal.
I els preguem a la gent de la neteja que, per favor, que ho faça bé, que no tiri aigua i avant, per allò de que estan tots els veïns minant-los.
Sí.
Regidora, igual que estem fent esta publicitat per a que la gent d'alguna manera se posa la mà al pit i diga no, és que jo també vull el meu carrer net, i esta informació que estem donant, també volem que esta empresa estiga sabedora de que s'està parlant en mitjans de comunicació de com està fent-se.
Sí, sí, sí. De fet, el que podem fer també, Susana, si volen vostès, doncs podem convidar també a l'empresa per a que puga fer una explicació més intensa del que és la campanya, perquè al final jo la faig com a regidor, com a regidora, com a polític, però al final són ells els que ens poden explicar també quins són els productes que utilitzen i quins són els mecanismes que fan primer, que fan després.
Si demà mos quedem a Cedre, carrer Ramon y Cajal, el dia 12 és Pius 12, Ramon y Cajal, carrer Tarancón.
Correcte, fins a l'Avinguda Bèlgica.
Dia 13, Pius 12, carrer Tarancón, Avenida Bèlgica. El del dia 13 anem al 16, per què, regidora?
Perquè és cap de setmana, no? Si no m'enganye.
Vale, però jo ho tinc que preguntar.
Sí, 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 perquè és cap de setmana.
I anem a la rotonda de Carrefour.
Correcte, fins al carrer Borriana.
Carrer Borriana. I el dia 17, Avenida Europa, carrer Borriana. No n'hi ha excusa per a no saber-lo.
Sí, i de l'Avinguda Europa al carrer Borriana arribem fins a l'Avinguda Cedre per l'altra banda del poble.
I morirem cap a la gasolinera Repsol.
Efectivament.
I el dia 19 de la gasolinera Repsol a l'Avenida Mediterrani.
Efectivament.
I el dia 20 de l'Avenida Mediterrani a l'Avenida Tàrrega.
Correcte.
I el dia 23 estem en tota l'Avinguda Cedre.
Sí, perquè ara, clar, ara passem, perquè la gent ho entenga, ara és perquè passem en recte.
Clar.
Lo que és l'Avinguda Cedre, clar. No se fa.
I el dia 24 és de la rotonda de Correus, Senda Pescaors, avenides amples per la maquinària, estem parlant.
Efectivament, vale? Efectivament.
I el dia 25, Senda Pescadors, carrer Sant Manuel.
Sí.
I el dia 26, del carrer Sant Manuel al carrer Joan Mas. Del carrer Joan Mas a la rotonda de McDonald's.
Sí.
I el dia, del dia 27, parem...
I mon anem al 30 perquè és dilluns, correcte.
Carrer José Ramón Batalla, lo que és el Barranquet, el dia 30.
Sí, que una de les qüestions que també la gent preguntava és perquè si en el Barranquet s'havien centrat, com si diguem, les festes, perquè es feia el dia 30. I és precisament perquè saben vostès que en el Barranquet, justament, és on està el corro, la infermeria, i també es diposita l'arena. De lo que és el recorregut dels bous, i això es neteja el mateix dissabte per la nit, per a que el diumenge es desperti la gent sense arena. Aleshores, allí en ixe carrer també se deixen uns dies a on la empresa que fa el desmuntatge de cada fals puga desmuntar-ho tot, i és aleshores quan ja es pot fer d'alguna manera la neteja intensiva, perquè clar, així com els cotxes depenen de la col·laboració veïnal, doncs els cadafalls també depenen d'aquest desmuntatge progressiu que es realitza per part de l'empresa. Aleshores, per això es deixa per al dia 30. Això és l'explicació.
I el dia 1, Cardenal Tarancón.
Correcte.
El dia 2, carrer Riu Ebre, carrer Peñagolosa.
Uh-huh.
El dia 3, el Conde de Ribagorza.
Sí. Després dia 4, carrer Calvari, fins al carrer Peñagolosa.
I el dia 7...
Del carrer Calvari al carrer... Bueno, a la plaça de
Llauraor. A la plaça Llauraor. I el que sempre ocorreix després és... Solo hi ses calles, ja no existe més Vila-real Avanza.
És el que estàvem comentant abans, que aquests són els carrers pels que, per una qüestió de dimensions, poden passar aquest tipus de màquines. Per la resta de carrers del poble, els embornals es netegen amb recursos humans, per dir-ho d'alguna manera. Són els humans en aparells que són manipulables amb les seues mans, doncs fan i se neteja. Però això també es realitza. No vol dir que no es vagi a realitzar.
A Melilla i Capote se limpia, regidora.
Efectivament, sí. I a més a Melilla i Capote, ara mateixa tenim pendents, concretament al barri Melilla, alguna actuació respecte a alguna trampilla que tenim d'Iberdrola, concretament, que per una qüestió de temps i de pas doncs, s'ha afonat i que això ho hem detectat precisament mentre se realitzaven aquestes tasques de neteja, perquè ha sigut justet un operari de neteja el que ha advertit de que allí teníem una trampilla que estava afonant-se i podia resultar perillós per al pas de vehicles.
Perquè vostè el xafa, no? Melilla, Capote, tot allò ho xafa.
Clar.
Parlen de la sèquia, que se mereix un bon fregonec, també.
Sí, i ahir volia parlar, precisament, perquè clar, la sèquia justament no és competència municipal.
És que no això tenim
accés, clar, no tenim accés l'Ajuntament, però sí que és cert, i no me cap dubte que el sindicat de recs i intervindrà d'alguna manera per una qüestió que ells també fan aquesta prevenció per a la gota freda.
Però és que la sèquia és algo molt emblemàtic per a Vila-real i quasi sempre la culpa la té l'Ajuntament.
I la sèquia el que hauria de valorar també, pense jo, la gent, és el que vostè acaba de dir, que és una qüestió molt emblemàtica, que a qualsevol persona forastera que ve a Vila-real, una de les coses que li crida l'atenció és que tinguem una sèquia que travessa el poble, que crec que som uns privilegiats. Hem de posar-la en valor i hem d'aprendre que n'hi ha que cuidar-la, perquè és un tresor que ens fa singulars i que ens fa, ja dic, que siguem especials a les nostres comarques. I no pot ser que la sèquia siga un vertedero municipal.
Algo que també preocupa i prou, i és les cantonades, sobretot aquestes cantonades que són prou amples. Jo sé que n'hi ha molta pissarra de gos, i és aixina el que s'ha de dir. Hem de, a veure, tots ne tenim, una limpieza especial a estes cantonades.
No sé si és que has fet alguna lectura del meu cap abans de vindre, però mira, era d'una de les coses que volia parlar-li i ja se me n'estava anant del cap. Precisament este dimecres, el dia 11, comencem la campanya canina per a la prevenció dels orins i de les caques del gos.
Clar.
Que apareixen pel carrer i que saben vostès que està a puntet d'aplicar-se aquesta ordenança municipal que complementa la legislació estatal i la legislació autonòmica envers aquestes qüestions, que les multes van a ser una realitat a tota aquella persona que no porte la botelleta o que no porte les bossetes per a netejar les caques del gos, i a més en imatges molt impactants, perquè una de les qüestions que jo m'he trobat i que no n'era conscient fins a que no he estat en esta regidoria, i ho explique clarament, perquè jo tinc una gosseta i la gosseta quan la passege, a banda de que ella evidentment no alça, com és gosseta, no alça la pateta per a fer pipi.
Ojo, jo que sí n'hi ha gossetes que alcen la pateta, eh?
La meua no l'alça.
Sí.
Jo soc,
és curiós, eh?
Nosaltres, sempre que l'hem passejada, i a més és que del passeig de la gosseta s'encarrega fonamentalment mon pare o jo mateixa, no ho fem, o sigui, no, anem sempre a un lloc... que se pot pisar i cagar tranquil·lament i després ho arreplegues, i el tema de la botelleta nosaltres ho fem des de fa molts anys, vull dir, no és una qüestió. No era conscient del mal que fa el pipi dels gossets i les gossetes a les faroles.
És que és corrosiu.
És que és molt corrosiu, però clar, és que jo vaig veure unes fotos que me van deixar impactadíssima de davant del Col·legi Bisbe Pont, perquè jo dic, home, però és que ahí s'apolla una persona per error i s'afarolava a l'aire. Vull dir, una, me va pareixer espectacular. I clar, jo no sabia que moltes vegades unes cintes que veus al voltant de la farola, de, del piso de la farola, és per a reforçar precisament perquè s'ha vist tan afectada per el pipí del gos, que te veus obligat a ficar una mena d'abraçadera per a que no caiga aquesta farola. I clar, igual que les senyals de trànsit, jo pensava, ja, com faran per tindre tanta força qualsevol que tinga ganes de fer mal al públic? Com pot ser que algú tinga tanta força? Això han sigut entre 3 o 4. No, és que estan tan afectades pel pipí del gos que això una persona que tinga un poc de força fa aixina i la tomba. O sigui, és que d'una espenta tomba la senyal.
Bueno, però si posa l'ordenança en marxa, per a quan, regidora?
Doncs ara mateixa estava acabant de la redacció per tal de ficar-la en exposició pública. O sigui, que ja és imminent. Però tenim ja legislació autonòmica i estatal que ja determina que per el, la caca del gos són 500 euros, són fins a 500 euros de multa.
Estem parlant de prevenir-ho per a que el mobiliari urbà no sofrisca, no patisca i se deterioro i no ens costi més diners.
Efectivament.
Ja ho tenim publicat en el BOP, el pressupost?
Sí, des d'este matí.
Quant ens costa la neteja? Podem saber-lo?
La neteja és que és un lot de 4 anys i ara mateixa no sé dir-li l'import exacte, però està sí,
publicat.
Perquè estarà el que pertany a enguany, però no vaig a mentir-li, vull dir, no m'ho sé de memòria, ho hauria de buscar, però me compromet al proper dia a portar-li les xifres.
M'agradaria molt que vinguera l'empresa que fa esta neteja i que ens diguera com la fa, perquè clar, ara rebrem opinions de totes les classes, és a dir,
clar,
el ciutadà fa l'esforç, aparta els cotxes, que quan més, és com quan venen netejat a casa, quan menys trastos n'hi ha, millor, llevem-lo tot i després posem-lo limpio. Però m'agradaria que sapier, ens agradaria saber als oients com ho fan, perquè vostè parla de limpiar bancs, faroles, limpiar senyals de trànsit, voreres, i que els camions grans entren per les avingudes grans, però el personal va en... a condició, porta els útils necessaris per anar per tots els carrers de la població, incloem els 4 districtes, eh?
Sí, 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 i tant, i tant. Incloem tots els districtes, fins i tot aquells que estan més apartats, com pot ser la zona del costat del Pou de del Pont de Santa Quitèria.
Què tal les cuestes?
Pues bé. El problema de les cuestes, igual que les cuestes considerant que és el carrer Forcall i el carrer Cinc Torres, igual que passa en la placeta Joan Bosch,
sí.
El problema que tenim és que només tenim dret de servidumbre, de pas, l'Ajuntament, són carrers privats, aleshores la neteja es complica. Es complica moltíssim. Nosaltres podem netejar els voltants, però realment no tenim competència per a entrar-hi pròpiament en els carrers a netejar.
A més, jo sé que seguretat no és lo seu, però estaran ben pendents de lo que passa en aquestes zones?
Doncs mira, pel que fa al carrer Forcall i el carrer Cinc Torres, no tinc altra que estar pendent, perquè saben vostès que ha estat el meu barri fins a que em vaig independitzar dels meus pares. Aleshores,
les cuestes,
sí.
Estem parlant.
Aleshores sí que estic pendent d'allò que passa perquè els meus pares segueixen vivint allí, evidentment, ben propet.
Lo que està és ben informada,
sí.
Perquè jo imagine que igual que està pendent d'aquest lloc, perquè té una bona informació, està pendent de tots. Vostè avui és la regidora.
No porta seguretat ciutadana.
Però,
això era el que em faltava, pel duro, podíem dir. Però n'hi ha bona comunicació amb el regidor de policia, igual que amb tots, però crec que el regidor de policia precisament que tenim actualment, doncs és una persona que em consta que s'implica moltíssim en aquella tasca que se li encomana i estarem pendents i a la guai de tot allò que ens vulga contar i nosaltres
sí, jo
també preguntem.
Per lo de la regidoria de transparència, que vostès han fet càrrec d'ella, perquè l'Ajuntament de Vila-real siga el més transparent possible. És a dir, on hi ha punts foscos, que siguen lo més transparents possibles, com sí, són este tipus de zones.
Però no sé si se refereix a alguna cosa concreta, però també hem de deixar clar que si en algun barri se produeix alguna qüestió que ha intervingut policia o que ha passat alguna qüestió d'aquestes, n'hi ha una cosa que es li diu la llei de protecció de dades que també impedeix publicar certa informació.
Clar, jo no li parlo de publicar-la, sinó d'estar pendent de lo que ocorre allí, perquè sí que és veritat que deixes zones, amb així a la ràdio, a parlar bueno, de totes les ocupacions que patien, de totes les amenaces que patien, i hi ha que ser, estar... No
ara
tindrem,
ve, ara ve, clar, ara el que ve és una temporada més de la taronja, vull dir que aquesta campanya sí que li puc parlar de que sóc ben coneixedora de que s'ha encetat si no res la campanya de la taronja, perquè ara també sóc regidora d'agricultura i estic posant-me en el tema en el màxim que puc, i és cert que en aquestes campanyes prolifera bastant el tema de l'ocupació, i no només de l'ocupació sinó també podríem dir de la convivència conflictiva en alguns barris per la vinguda de gent que ve a recollir taronja i que al final en un pis de 70 metres quadrats acaben vivint desenes de persones a la vegada. Aleshores crec que cal estar més pendent que mai, però jo entenc que la policia, que també és coneixedora d'aquestes situacions, doncs està més pendent que mai i incidix concretament allà on li interessa quan venen qüestions com aquesta que fan que hagis d'estar més alerta.
Sí, regidora, no ens queda més temps, són les 2:01, però a mi m'agrada que se parli de tots els temes també, d'estos que també existeixen a la ciutat de Vila-real i que s'han d'abordar.
Sí, tant i tant.
Pues moltes gràcies.
Gràcies, Fajardo, a vosaltres.
Vicealcaldessa de l'Ajuntament de Vila-real, moltes gràcies.
Gràcies per convidar-me.
Bé, i ara crec que els hem aclarit prou coses, eh? Recorden, si és l'avenida on tenen vostès el cotxe aparcat, recorden que està la neteja intensiva de la ciutat de Vila-real. Ajudem i entre tots farem una ciutat més amable i sobretot més lluenta i més bonica. Demà, a les 12, dos horetes en tots vostès.